4 minuts, comença La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Hola, molt bon dia a tothom. Les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge, dia 2 de novembre, dia de difunts, programa número 18 de La Gran Vida, dia 2 de novembre de l'any 2025, amb en Luis Menéndez en el control tècnic. Arrencam aquesta Gran Vida. Juan Mimas, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Molt bon dia a tots els oients que avui vos passegeu, que sou a casa vostra, però que sobretot escoltau IB3 Ràdio, perquè tenim 3 hores per endavant molt entretengudes en aquest programa número 18 de La Gran Vida.
Molt de protagonistes, com per exemple els que tindrem a continuació per començar. Ja us sentit aquest informatiu. Un total de 63 entitats han presentat al·legacions a la llei agrària. Què és la nova llei agrària? Ho parlarem avui amb el conseller, en Joan Simonet. Una llei agrària que afecta a totes les Illes Balears i a totes les Farvil, el món rural present sempre en el nostre programa La Gran Vida. Més coses, Juanmi.
Molt important el camp i també el camp d'investigació, com que feim nosaltres quan sortim al carrer i en el Comodús. Avui vos demanam un poc per això. Tots Sants, Halloween...
Ara que ha passat, que avui és el dia de difunts, demanam a la gent
veure
què han celebrat, si Halloween o la nit de Tots Sants.
Això
el dia de Tots Sants, millor dit, el dia de Tots Sants. Més coses.
També tindrem el nostre raconet de cuina del rebost del plat, amb en Dani Mora. En aquest cas anirem fins a Sant Lluís, Menorca, perquè cada setmana ja sabeu que tenim un restaurant diferent amb una recepta molt especial.
Antes de rebost el plat, anirem a Codi Vermell, com sempre, amb en Julio Bastià, que mos acompanyarà sempre en els darrers successos, tribunals i emergències. El nostre estimat Julio Bastià, com dèiem, delegat de OK Diario a Balears.
I a partir de les 10 ja sabeu que farem una passejada per Mallorca amb en Raül Valls. Anem a veure per on pega avui i que mos du, quantes veus. Ja sabeu que vosaltres sou els protagonistes i si vos trobeu en Raül Valls, aneu cap a ell, en el seu micro, que segur que teniu una història per contar.
I dia 12 d'agost de l'any 2026 pot pareixer molt en fora, però tothom ja se prepara per l'eclipsi solar. I vosaltres dieu, i què té d'important l'eclipsi solar? Doncs vos diré com a anècdota, que fins i tot el govern de les Illes Balears està fent un pla estratègic perquè Mallorca no quedi col·lapsada per mort d'aquest eclipsi solar.
Amb vos i eclipsi a Mallorca i a Balears, que pot sortir malament, no?
Sí. I més d'agost, un desastre. Parlarem amb en Pep Marcús, que mos parlarà d'aquestes característiques d'aquest eclipsi solar, que per cert en Pep Marcús sí. És...
És cap del Club Newton, és el responsable del Club Astronòmic Club Newton.
I llavors és una qüestió que cada vegada se fa més palesa a dins la societat balear. Quan te toqui una herència i no estàs conforme amb la teva família i te toca vendre la teva part. I cada vegada són més les famílies que venen la part que els ha tocat d'herència a una empresa privada, i avui tindrem amb tots nosaltres en Pasqual Navarro, director de l'empresa Heredex, que ens explicarà aquest augment de la venda d'herències a una empresa privada, i així un se lleva, nunca mejor dicho, el mort de damunt.
Sí, i avui és un bon dia per dir-ho, també. I també parlarem amb el conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, perquè faran la visita anual a la World Travel Market de Londres per presentar una iniciativa nova.
Una pàgina web, jo diré, una plana web nova...
Un portal.
Amb intel·ligència artificial.
Sí.
I a partir d'aquí, amb aquesta base, sabrem amb en Pasqual amb en Marcial...
Rodríguez.
Rodríguez, que, de qui va aquesta història, que presenta la setmana que ve, com ho ha dit en Juanmi, a la World Travel Market. I per què va a les 11, entre tu i jo, aquesta entrevista més personal, quasi una hora de duració, avui en Fran Fial Salvà, un mallorquí inquiet i polifacètic que parla 5 idiomes i ha estat a dins i fora de la illa. Va ser Mister Balears, Mister Elegància, portada de Men's Health, entre moltes altres coses. Un lot, a més, que se dedica ara a estudiar teologia a la Universitat de les Illes Balears i ha escrit un llibre i en parlarem, perquè, a més, està molt de moda i ve molt per aquesta entrevista d'avui, perquè cada vegada són joves, són més joves que se tornen a acostar a la religió en general, sigui la catòlica, sigui la anglicana, sigui la budista, s'estan acostant a la religió. De fet, aquesta setmana passada han tingut una prova, una mostra, de que inclús els artistes de primera línia, com és la Rosalía, d'una manera o l'altra fan invocacions a acostar-se a la religió amb aquest nou disc que va presentar Vestida de monja.
Que, per cert, t'agrada la cançó? Jo l'he hagut d'escoltar quatre...
No l'entenc.
Ningú l'entén.
No l'entenc.
Fins que l'has escoltat 4 o 5 vegades, que dius, bé, òpera, alemany, una mescladissa de coses, no sé si m'agrada o no. Jo encara
no l'entenc. No puc opinar si m'agrada o no m'agrada. Llavors, la podríem provar de posar en el programa més tard.
Sí.
Més tard, i ara sí que algú l'entén.
De fet, jo me passen dues coses en la música, que m'agrada escoltar-la o m'agrada ballar-la. En el seu cas, no puc ni escoltar-la perquè no l'entenc i no la puc ballar perquè no és ballable. Una cosa rara.
Les 9 i 10 minuts, senyores i senyors. Molt bon dia a tothom. Diumenge, com dèiem antes, 2 de novembre de l'any 2025, programa de número de 8 d'aquesta nova etapa de La Gran Vida. Començam.
De 9 a 12, viu La Gran Vida.
I ja tenim el nostre primer convidat a punt, ho heu sentit a l'informatiu, la llei agrària avui torna a ser notícia, i és perquè la nova llei agrària ha rebut des de 63 entitats al·legacions, però tot i així han de dir que davant d'aquestes al·legacions hi ha hagut una reacció, en aquest cas reacció de pagesos de Saja, UPA, Unió de Pagesos i Cooperatives Agràries. Aquesta llei agrària, si té una cosa bona, és que ha hagut consens, però què millor que explicar-ho jo, que mos ho expliqui el propi conseller de RAM, i que mos expliqui primer de tot què és aquesta nova llei agrària, per què s'ha fet aquesta llei agrària i per què serveix i per què beneficia en els nostres ramaders, en els nostres agricultors de les Illes Balears. Joan Simonet, molt bon dia.
Bon dia, com
esteu? Molt bé. Anem així un poc en l'actualitat, perquè avui de matí ara està en notícia. Vull dir, tu i la llei agrària.
No ho sé, jo encara només he vist els titulars per damunt, perquè avui de matí he anat a caçar filats i ara no m'he sentat del tot.
I com t'ha anat a caçada avui de matí? Ha anat bé.
Per davall d'escupo, però ha anat bé.
I què estan caçant ara en els filats? Tors, no?
Tors. Ara és la temporada de caçar tors.
Quan has agafat avui?
Per davall d'escupo.
Per davall d'escupo, quantes escupo?
Els cupos són de 8, no ha arribat en el cupo.
No ha arribat en el cupo. Bueno, però satisfet.
Sí, molt anant contents.
Vale. Joan Simona, anem a començar pel principi d'una manera fàcil i que tothom mos entengui. Aquesta nova llei agrària, que és tercera, que me pensi no ha xerrat que s'aprovarà la prova, què és?
Mira, ja vos conto. El 2014 va sortir la primera llei agrària de les Illes Balears, que va sortir amb un ampli consens per part del sector, per simplificar i donar tota una sèrie d'avantatges a tot el sector pagès de totes les Illes Balears. El sector pagès, econòmicament, és que està per davall, és que està més avall de la piràmide de valor, perquè ell depèn d'altres sectors per poder comercialitzar els seus productes, per estructures econòmiques que poden tenir a les illes. Però, per altra vegada, és el sector que genera més beneficis ambientals, socials, que disfruta tota la societat que no li són retribuïts. Per tant, per compensar-li aquesta situació, se va decidir, o se creu, que el que se li han de donar són una sèrie d'avantatges per poder desenvolupar la seva activitat en el sol rústic, que és allà on sí o sí ha d'estar.
Okay.
Després, el 2019, se va fer la segona llei agrària que va capar, va llevar tota una sèrie d'avantatges que ja tenien a partir de la llei 14. I el programa electoral de Namarga Proens, de l'actual govern, ja deia explícitament recuperar l'esperit de la llei 14, fent incidència també en les famoses activitats complementàries.
Ok, en parlarem.
Pues, dins aquesta situació, el que hem fet és agafar la llei del 2019, recuperar la gran majoria de drets que se van retear a les explotacions agràries, afegir coses més de 10 anys d'ençà de la primera llei agrària, i després tota una nova bateria de temes que venen en relació a la política agrària comuna, fets que han anat venguent, i tenim un primer borrador que durant un any s'ha estat fent feina en les diferents entitats agràries, perquè això és una llei per als pagesos, s'ha de pensar que és una llei per aquest sector, i s'ha presentat aquest primer document que està de projecte, s'han rebut aquestes al·legacions, jo crec que el sector agrari en general n'hi ha que valen un poc menys, però en general tothom està a favor de seguir fent feina amb aquesta llei agrària. Ara agafarem totes aquestes al·legacions presentades i mirem de poder presentar un test per poder-lo donar al Parlament.
Quan hem pensat que aquest test pugui trepitjar al Parlament per fer-lo ja una llei?
Jo crec que dins el primer trimestre de l'any que ve.
Ok, dins el primer trimestre de l'any que ve. Una llei, o un abans projecte de llei, que ha comptat en seu consens quasi unànim de la pagesia, de la representació de la pagesia balear, no?
Desentimament. No sé si me sentiu bé, vosaltres.
Sí, se m'ho estava un poquet, però no t'ho m'ha dit molt. Deia que és un abans projecte...
No, estic aturat.
Ah, vale. És un abans projecte de llei agrària que ha tingut el suport de la representació de la pagesia balear quasi per unanimitat.
Sí, tothom està d'acord amb aquesta llei, tothom creu que aquesta llei és necessari, n'hi ha que són més ambiciosos i volen posar més coses, n'hi ha que ja la veuen quasi suficient incorreccions tècniques, i això són les al·legacions que han rebut. Jo estic molt content de les al·legacions, sobretot les que venen del sector primari, perquè te'n dones compte que ells sí que realment se l'han llegida, sí que realment han fet aportacions, en general, molt positives en el tema, i jo crec que podrem arribar a un text d'un gran ampli consens. De fet, ja han sortit ells també en diferents manifestacions donant aquest suport públic a que aquesta llei se pugui anar seguint fent feina.
Un dels punts que crida més atenció i que mitjans de comunicació més ressò se n'han fet és l'augment de places turístiques a les explotacions agràries que passaran de 6 a 10. Per què era necessari aquest increment, Joan?
Mira, la llei agrària del 19 va deixar en 6 places el que són les agroestades. Perquè la gent mos entengui, la filosofia de l'agroestada no és un agroturisme. Seria la filosofia més parescuda del que s'entén com una casa rural. Que és una figura que aquí a Balears no s'ha desenvolupat, però aquesta gran figura que sí que es pot vincular directament a la pagesia i sobretot a les petites explotacions. Les petites explotacions potser no poden muntar per falta de capacitat financera gran agroisme, té uns nivells molt elevats, unes inversions molt grosses, i l'agroestada s'adapta molt més. La figura de la llei de nou te posava només 6 places i, a més, només te deia que sí o sí hauries de fer la casa on vivies pagès. I això va ser molt convertit fa 6 anys que tothom va demanar necessitat de més places, hi havia entitats agràries que et demanaven fins a 14 i la que menys en demanava 10 places. I totes coincidint amb una cosa, que no volien que les agroestades se limitassin a la casa on viu el pagès. I això tothom ho entendrà. Ningú vol tenir gent estranya a casa seva i que comparteixi el banyo amb sa fill o sa filla. Per tant, se demanava que se poguessin habilitar aquelles construccions agràries que tenen 40, 50, 100 anys, que ja no són útils perquè no compleixen els requisits de benestar animal, de ser animal, etcètera, etcètera, que aquestes construccions se poguessin rehabilitar, adequar correctament, que arribessin a tenir unes normes d'habitabilitat i aquestes se poguessin emplear. Això se va demanar massivament a les al·legacions del 2019, el govern llavors no ho va acceptar i s'ha recuit aquest esperit de posar-ho. Dir ben clar, però que aquest augment de 6 a 10 places sempre va a compte dels places que tenen els insulars. No és un creixement de places turístiques a les illes.
Això és el que t'anava a demanar, que aquest dia... Això t'anava a demanar, que aquest dia hi ha hagut confusió, perquè primer es va dir que no es creaven places noves, i te volia demanar si ens podies aclarir com és i com se gestiona aquesta ampliació i la relació amb la borsa de places turístiques, quina és?
Clar, això finalment serà que quan se creïn, quan el Consell, ara el Consell ha tret 1.500 places per partir... 500 places que ja eren existents. Que s'han donat de baixa. Era gent que no ha complit, que un hotel que ha tancat, que algú que les ha tornades enrere, que ja no explota. Això se generen aquestes places. Per tant, els diferents consells de cada illa, quan tenen places que són existents, no es creen noves places, les han de posar a disposició des que en vulgui adquirir per iniciar-se un nou negoci. Aquí, per afavorir la pagesia, el que sí que deim és que el 10% d'aquestes futures bosses que se vagin creant han d'estar reservades en aquesta modalitat, inicialment. Per tant, no és un creixement de places a nivell de les Illes Balears. Això vull que quedi molt clar, molt clar. Se podria entendre inclús una redistribució a la qual la pagesia, que s'ha vist moltes vegades, exclosa de poder fer una cosa com és el turisme rural, que és un dret... ja des de lleis de l'any 90 que ho reconeix, pues que ho puguin fer de forma efectiva i sempre vinculats a l'activitat agrària. No pot ser un que no sigui pagès que pugui fer això. Inclús en el model d'agroestada, per agraritzar-la més, li deim que per poder tu fer una agroestada ha de fer 4 anys que ja siguis pagès d'un determinat nivell. Per tant, és una figura molt, molt agrària.
El partit de l'oposició critiquen que estàs convertint el camp en una extensió de l'oferta turística. Com responen a aquestes crítiques que fan des de l'oposició?
Mira, hi ha complementària, una d'elles, perquè la teva complementària són moltes coses, no només és aquesta, ja t'ho reconeix una llei del govern d'en Felipe González de l'any 95, la llei de 9-95, que te diu que els ingressos provenguen de l'agroturisme, el turisme rural... s'entenen com a complementaris de l'agricultura. Per tant, no sé ara d'on ve aquesta institució. I te diré més, les agroestades foren creades per govern d'esquerres, eh? També tot s'ha de dir en això, però bueno, per això és una incongruència el que estan dient. Però, de fixis, la variabilitat que tenim a l'agricultura de les Illes Balears és immensa. Tenim des d'explotacions de regadiu a la Pobla, amb el Les en el Reiguer, Cervats a Menorca, les petites explotacions a Eivissa, la Serra de Tramuntana, les terres magres que hi ha a Llucmajor. És a dir, hi ha una gran varietat de cultius i de terres. Cada una té el seu model de negoci. I a vegades te trobes que hi ha regions agràries que per molt que vulguin, perquè no tenen aigua, perquè la terra és magra, perquè tenen pendent, perquè la sequera les afecten més vegades, difícilment podran ser rentables, o és pràcticament impossible, només fent agricultura. Per tant, aquí tenim dos camins. O començam a donar subvencions i subvencions i subvencions i subvencions, i qualque dia se poden acabar les subvencions, o bé generam models, ingressos vinculats a l'activitat agrària, que són aquests ingressos complementaris. En una paraula, mentre tu fas agricultura i vius en l'aigua en el coll, perquè els teus marges són mínims, però estàs mantenint territori, estàs mantenint paisatge, estàs fixant CO2, estàs fent tota una sèrie d'activitats socials que tothom ho beneficiem i altres sectors econòmics també se'n beneficien directament, doncs te deixen fer unes activitats que sí o sí has de fer en les teves finques, perquè no les pot fer un altre puesto, que te generin aquests ingressos que te permetin que els números a final d'any de la teva explotació siguin números positius i no siguin números vermells.
Tornant a la llei agrària, representants de Saja, Dupa, Daia, celebren aquesta llei, però demanen més claretat i simplificació de tràmits. Hi haurà feina administrativa per informar de criteris entre Ajuntament, Consells i Govern?
Una de les coses que també ens trobàvem, perquè la llei agrària, tu tens simplificacions burocràtiques que te venen per la norma de les línies europees o de les ajudes, amb aquestes una llei autonòmica no hi pot entrar. Però sí que tenim dins d'autonòmica que trobàvem que, per exemple, aquí tenim un mare magnum de normes urbanístiques normalment fetes per gent que no ve del sector agrari, de tal manera que tu tenies que, potser, a un ajuntament el concepte agricultura intensiva era una definició, a l'Ajuntament del costat era una altra, a un tercer ajuntament una altra, i després el pla territorial, potser entendeu, una quarta. En la qual, a l'hora de poder fer uns invernaderos d'unes determinades condicions, un ajuntament opinava una cosa, un altre opinava una altra, i cadascú opinava la tercera. Això és un exemple. A la llei agrària el que ve a dir diu, agricultura intensiva és això. I això és el concepte que tots els planejaments urbanístics, totes les normes urbanístiques s'hi ha d'aferrar. I, a més, això no computarà com a ocupació, no tindrà aquestes normes urbanístiques per poder-se regir. D'aquesta manera, els pagesos tenen clar què poden fer, què no poden fer a tot Mallorca, a totes les Balears.
Okay.
És uniformitzar aquests criteris i facilitar també l'activitat. Hi ha altres coses de més detall. Per exemple, És ridícul que si tu tens una marjada i se t'ha abocat 2 metres quadrats de marge de predes, necessitis una llicència municipal per reconstruir un marge de predes tal com estava. Pues aquí hi havia ajuntaments que demanaven llicència, ajuntaments que no, ajuntaments que inclús demanaven un estudi ambiental. Per tant, això ho aclarim, i les explotacions agràries, hi ha tota una bateria d'activitats que no estaran sotmeses en aquests tràmits municipals previs perquè són els propis del sòl rústic. També llevam l'interès general a moltes de les activitats que se demanaven. L'interès general és un tràmit burocràtic d'unes consells insulars farragós que no té sentit pensar per lo que són els usos propis del sòl rústic, que són els agraris i els complementaris. T'ho explicaré. Un agroturisme sí o sí s'ha de fer en el fora vila. Per tant, demanar interès general i fer la pregunta per què ha de fer un agroturisme en el sòl rústic no té sentit. Ja està contestada per pròpia definició. I són aquestes coses que sí que han anat llevant, sempre mantenint els estudis ambientals i els estudis de patrimoni arqueològic i, si és el cas, les normes sanitàries.
Un dels punts que ha sortit en aquesta llei agrària, el que se n'ha parlat, és la digitalització. Moltes finques no tenen cobertura encara suficient. Hi ha previstes mesures per garantir la xarxa 5G en el món rural?
Això és una de les coses que no està prou desenvolupada en aquest anteprojecte, culpa meva, i hi ha unes propostes per part del sector per desenvolupar. I això és una de les coses noves que jo crec que el projecte que durem en el Parlament inclourà.
En definitiva, el període de delegacions acaba aquest divendres. Quins seran els pròxims passos i quan s'espera que entri en llei aquesta llei en vigor? Més o manco.
No, ja va acabar...
Divendres passat, així era.
Sí, l'altre, dilluns de la setmana passada va acabar, l'altra okay. Setmana. Fa una setmana que ha acabat. Bueno, doncs pues ara estem analitzant, totes aquestes al·legacions que tenim, i veurem com les anem incorporant, i una altra vegada ronda en tot el sector per anar explicant, a veure que algunes que potser te demanen 10 i només podrem arribar a 6, però per explicar-ho, per cercar aquest consens, perquè qualque vegada que algú te demana 10, un altre te demana 4, i per ventura 10 més 4, 22, hem d'arribar a 7, i mos quedarem en el 7.
Per acabar, Joan, si haguessis d'enviar un missatge a la ciutadania, i sobretot en els pagesos de les Illes Balears que mos escolten, què els diries?
Res, que seguirem fent feina amb aquest esperit de col·laboració, d'unió. Això, el sector agrari és dèbil, és el més petit que tenim a les Illes Balears, en volum econòmic, en volum de persones, però, per altra part, és important de manteniment de territori, de Perca de Sagrari i no només és la part d'agricultura, també té la part forestal, i que poden comptar, seguir fent feina units per anar tirant el carro endavant.
Joan Simón, conseller d'Agricultura, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Fins a la pròxima. Que tinguis un feliç diumenge.
Igualment, vagi bé. Una ferrada ben forta.
Adéu-siau.
Adéu.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Les 9 de matí, 31 minuts, ja tenim en Julio Bastida, delegat d'Hockey Diario a Balears, especialista en successos, tribunals i emergències, que ja mos està fent boca aigua. Juanmi,
sí.
No hi ha dret.
Mos fa 5 cèntims de cosetes.
Exacte. Estau atents a la plana web Hockey Balears a les 12 en punt del migdia, perquè surt una exclusiva tremenda. Julio Bastida, bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Poden dir amb què està relacionada ni tan sols això?
No, no se pot dir res.
No, dèiem,
només
no.
Dic que a les 12 tothom estigui pendent d'hoqueibaleares.com perquè sortirà algo que realment deixarà a molta gent nerviosa.
Successos, de tota manera, successos, tribunals o emergències?
Les dues primeres.
Successos i tribunals.
Sí, va aquí, va lligada en les dues.
I d'actualitat o de...
De molta actualitat.
De rigorosa
actualitat. De molta, molta, molta actualitat. Te diré només
que hi ha hagut
té relació amb
una operació
que ha hagut més de 150 detinguts.
Recent?
Sí.
Bueno, podem imaginar quina operació és.
Però no te pots imaginar de lo que se tracta. Perquè tothom pensa drogues, tal. Va, ja ho veurem.
A les 12 en punt ho sabrem.
A les 12 en punt
no,
ho sabrem.
Justament quan nosaltres que vam. No ho podrem contar, però el president ho podrà llegir.
La setmana que ve te donaré tots els detalls en aquest programa.
Ho podeu anunciar a les 12 menys 10 i no...
No,
no.
Pa,
a les 12
no,
en punt
no, no m'ho deixen.
Contarem a les 12 perquè així la setmana que ve ja vos contaré tots els detalls, no només d'aquest cas, sinó de tot el que ha envoltat aquest cas.
Te faré una pregunta. Hi haurà detencions?
Moltes.
Encara n'hi haurà
moltes.
Moltes més.
Hi ha hagut qualque detenció, ja?
150.
150. Però d'aquest gruix, sí, ja ho sé, però...
No.
Qualcuna potent?
No.
Qualcuna que sigui
potent? Hi ha hagut gent important, però...
Que no hi hagi sortit a la llum encara?
No. No. D'aquest nivell, no.
Joder, m'hauràs posat a tots en les ganes de llegir ja Hockey Balears i suposo que serà la portada de les 12.
Evidentment.
Bueno, pues estarem molt pendents.
Val bé.
Bueno, començant amb uns programes molt seriosos, perquè és una tràgica notícia que ha tingut lloc, un tràgic succés que ha tingut lloc aquest passat dies, que és molt enrevessat. És aquest accident, allà on un motorista ha mort, que llavors el cotxe està robat, que van desaparèixer dos ocupants d'aquest cotxe. Bé, una història tremendament esgarrifosa.
Mira, tot això va començar la nit de Halloween, a les 6 des de matí...
Divendres.
Sí, de divendres de dissabte, a les 6 des de matí, a la carretera de Solla, a l'alçada de la rotonda CTV de Polígon de Son Castelló.
Va, perquè la gent... Bueno, carretera de Solla, però a Palma.
A Palma, ja, a Palma, la rotonda de Son Castelló.
Sí. Bé,
què va passar aquí? Un motorista de 27 anys i nacionalitat argentina entra per direcció contrari i, a més, xerrant en el seu telèfon mòbil. O sigui, és culpable d'aquest accident és el motorista i queda claríssim.
O sigui, com se sap, això?
Primer perquè va entrar en direcció contrari, era de sentit únic, i ell venia cap a l'altra banda, hi ha testimonis també, hi ha càmeres, i no només això, sinó que també anava xerrant en el telèfon mòbil i, de fet, se va demostrar. Però aquí no va... El cas no va ara amb aquesta víctima, que desgraciadament ha mort, és una víctima mortal. Va morir exacte, i m'ho sap molt de greu, però mos quedam en la història que ve després. Perquè el que sembla que és un accident en el que el motorista és el culpable i el cotxe no té res a veure, aquí dona un gir copernicà. La història ve de que els ocupants d'aquest cotxe, quatre, dos homes i dues dones...
Ah, eren quatre, pensava que eren dos.
Dos homes i dues dones comencen a córrer i se'n van. Deixen el cotxe i se'n van.
I allò se pren foig, a més.
I s'incendia. Només que hi va haver la col·lisió entre el cotxe i la moto, comença a calar-se foc els dos vehicles i mor el motorista. Què passa? Arriba la policia, arriben els bombers, arriba la Policia Nacional, les ambulàncies, certifiquen la mort d'aquest home i s'activa el protocol, que, evidentment, criden a la comissió judicial i el jutge se desplaça per fer l'aixecament del cadàver. Però què ha passat? Quan comproven la matrícula d'aquest cotxe, detecten que és un cotxe de lloguer. Què fa la policia, la unitat d'estat de la Policia Nacional, de la policia local? Se'n va a la Rent-a-Car a cercar el contracte de la persona, el titular,
que ha llogat
aquest cotxe per trobar, perquè és culpable de que han follit. Què passa? Que el de Rent-a-Car li diu, però si aquest cotxe està aquí. Com que està aquí, aquest cotxe? Se'n van i comproven que realment el cotxe està allà. No tenia res a veure. El cotxe que havia... L'havien clonat
Si ho entres bé, o sigui, en base a la matrícula que troben en el cotxe, en el cotxe sinistrat, el resultat és que pertany a un rentacar. La policia se'n va anar a rentacar i a rentacar els diu, el cotxe és aquí, no se n'ha anat, se'n va anar a veure on vivia el cotxe i efectivament el cotxe era...
Correcte, i la matrícula corresponia, o sigui, era així, que l'havien clonat la matrícula a un cotxe d'un rentacar, que el rentacar no té res a veure amb aquesta història. O sigui, aquesta gent, aquest delinqüent, perquè són delinqüents, havien agafat la matrícula de Rent-a-Car,
havien fet una clonació d'aquesta matrícula, i... pensant que no la trobarien.
Correcte. Què passa? Ja comproven el número de vestidor i tal, i és un cotxe robat.
Oh.
És un cotxe robat que li van emporar aquesta matrícula. I ara què ha succeït? Ho estem contant des de les 8 de matí, s'ha presentat un desocupant d'aquest vehicle, se va presentar ahir en companyia del seu advocat.
Ah, ja ho veig, okay, Balears, ara ho tenim en portada.
A la policia local de Palma, en el Corter. S'ha presentat un dels quatre. És a dir, recordem que hi havia dos homes, dues dones, pues un d'aquests homes, molt conegut d'una família gitana molt coneguda a Balears, s'ha presentat a la policia en el seu advocat i s'ha entregat. I ha dit, però això és lo bo, perquè el que diu no té ni cap ni peus i la policia no se creu res. Diu que ell no manava, que ell no era, que ell anava de copilot, perquè sap que si vas de copilot no tens cap responsabilitat, i que volia denunciar que s'havia cremat ses mans. I tu diràs, per què va a dir que s'havia cremat ses mans a la policia?
Per què va a dir que s'havia cremat ses mans a la policia?
Perquè quan hi ha un incendi d'un cotxe d'aquesta magnitud, hi ha un mort, què fa la policia? Lo primer... Tots els centres mèdics, hospitals, estan avisats de que si arriba qualcú amb cremadures, a tal, han d'avisar la policia perquè està implicat en un accident amb mort. Què passa? Ell ja va detectar aquest tema, se'n va anar primer a la policia, se va entregar, va dir, jo no me n'anava, però tinc cremadures. I ara ja se pot anar a curar a un hospital.
Que fort.
Això és la tècnica.
O sigui, s'ha entregat per conveniència.
S'ha entregat per conveniència i ara la policia investigarà a veure qui és qui manava, perquè també la pregunta que li van fer és i aquest cotxe robat? Qui conduïa?
Jo no sé nada.
No saps. És com en Pedro Sánchez. Jo no sé. No me costa.
No me costa.
No me costa. No me costa.
Lo van a veure, com per
exemple. Sí, sí. No me fiquis en pregar. No me fiquis en besiots, que aquí jo vinc a contar sucesos.
Però tu saps que m'agrada.
No, no, ja, ja. Després hi ha preguntes parlamentàries.
Exacte, llavors hi ha preguntes parlamentàries. Escolta'm, i tot això, com creus que acabarà? S'arribaran...
De moment està imputat. Hi ha una imputació damunt aquest home, ha quedat en llibertat en càrrecs, i ara la policia... Tenim una de les millors unitats d'accidents i de testats. La policia local de Palma és una de les millors d'Espanya i té una tecnologia espectacular. Ara el que estan fent és vigilar totes les càmeres, controlar totes les càmeres del polígon, també estan per saber on van anar, i després també estan agafant empremtes perquè voti, perquè votarà.
Jo tinc un dubte. Se les pot imputar, a part del rob o del cotxe,
es deure de l'omissió.
Deure de l'omissió de rescat, de socor, però no crec que se li pugui imputar, crec que...
A tots.
No m'ho surt la paraula. Homicidi imprudent no se pot imputar, perquè anava el conductor de la moto anava ell.
El culpable aquí és la moto. Exacte. Però sí que, evidentment, se li imputarà el delicte d'omissió, del deure de socor, i també un altre de fugir del lloc on s'ha produït un accident. Per tant, això sí. I també...
Que no és poca cosa.
Que no és poca cosa. A més, demanar un cotxe robat. Exacte. I de la clonació de target de matrícules.
O sigui, hi ha una ristra aquí.
Tu per què clones una de matrícula? Evidentment, no és perquè estàs involucrat amb un robatori, amb un crim o amb algo, està, evidentment. Si jo no vaig amb un cotxe en les matrícules clonades. Per tant, som delinqüents i, a més, per lo que apareix, i aquest que s'ha presentat, de família que se sap que se dediquen a lo que se dediquen.
En poques paraules, a poco, com s'ha dit, a buen entendedor, poques paraules bastant.
Correcte.
Exacte, així és.
Així ho deixes.
Més coses. 5 joves desaten el pànico en Palma, intenten matar a un al·lot, a guinevetades... Jo, en sèrio, estàvem a Mallorca...
Aquí de vora, aquí de vora. Sí. A 200 metres de...
A quina hora, més o manco, això?
Això va ser damunt les 10 del vespre.
10 del vespre, que tampoc són les 3 del matí.
10 del vespre...
Ara un oient me passa un WhatsApp que en parlem, o si tenim notícies de... Això, sempre hi ha sensibilitats en els animals. S'han trobat, no sé quant d'aquí, sí, morts a un vaixell, sí, o alguna cosa així.
Vol que te conti o anem
sí,
a
Sant Obrí?
Vinga, contestarem a l'oient. És un ferri, o sigui, venien uns caçadors mallorquins, van anar a Lituània a entrenar els cans de caça. I els hi van tornar, la tornada la van fer amb una empresa especialitzada en dur transport d'animals. Ells varen viatjar amb avió, les persones, i els animals, amb aquesta empresa, que anaven com uns camions amb unes gavis, i els varen ficar dins aquest ferri. Sembla que la refrigeració de la furgoneta o el camió que duia va fallar.
O sigui, s'aire
per animals. S'aire que tenen els animals, que hi ha una refrigeració interna d'aquest tipus de camions, i tots els animals varen morir. Bueno, crec que són 9 que varen sobreviure, estan molt malament, i 27... varen morir. El CEPRONA, de la Guàrdia Civil, ja els hi va rebre aquí a Palma, en el port de Palma, s'ha fet càrrec de la investigació, perquè, evidentment, aquí hi haurà un presumpte delicte de maltractament animal.
Quin desastre, normal, que s'havien estat interessant.
No, i és que normal, i a més, t'ho imagina't, que són cans d'especialitzats que se'n van entrenar, han estat tot aquest dies entrenant a Lituània, i que ara resulta que ja no és per els dobbers que val molt de dobbers aquests cans, sinó és per l'estima que tu li tens a l'animal.
Moltes gràcies al nostre oient que ens ha enviat un WhatsApp en el WhatsApp del programa. Ara vos tornen a posar el telèfon de WhatsApp d'aquí uns moments quan el tinguem preparat. Ara sí, anem amb aquesta notícia d'aquest apunyalament.
5 joves.
5 joves, com va ser la història d'això?
Bueno, 5 joves són els detinguts. hi va haver una participació de més de 20 persones, però 5 són els detinguts, entre ells alguns menors d'edat. Això són dues bandes. Per una banda tenim una banda juvenil latina que estan implicats, i per una altra unes famílies d'ètnia gitana de Sabarriada que també estan involucrats. Són dos grups de joves que se varen enfrontar.
Sí, grup de sud-americans amb gitanos.
Correcte. Què ha passat? Pues que la Policia Nacional, el grup d'homicidis, s'ha fet càrrec d'aquesta situació perquè se varen trobar pel carrer en el parc Krekovic i també parc Wifi, el sac que està aquí de vora, aquí, Manuel Azaña, davant la Guàrdia Civil, se varen trobar a un d'aquests joves sud-americans en son pare, que anaven caminant. Sabeu que ja se les tenien de fa molt de temps, i el grup de gitanos, que eren molt nombrosos, estem xerrant d'entre 15 i 20 persones, amb pal, cadenes, barres metàl·liques, varen agafar en aquests dos i els varen començar
a topar.
De fet, ells se varen protegir en branques d'arbre, amb una paperera i tal. Varen tenir sort i varen poder creuar i se varen refugiar a la Guàrdia Civil, a la comandància de la Guàrdia Civil, que aquí els guàrdies se varen haver de posar davant i demanar ajuda a la Policia Nacional, perquè és competència de la Policia Nacional. Va arribar la policia, però havien desaparegut. Què passa? Que mitja hora després varen sortir i els varen tornar a agafar en el carrer Manacor, davant del Bingo Rosales. I aquí és on la Policia Nacional ja tenia un dispositiu bastant ampli, els va aplegar i va detenir a 5 persones, entre ells crec que són dos menors d'edat.
Una notícia que me fa un pot d'oi. Detingut un marroquí per llepar a una lota i toquiar-li escul a una discoteca de Palma.
Discoteca...
Llepar, s'ha posat a llepar-la.
Sí, és un delinqüent. Això va succeir a la discoteca Luna de plaça de Vapor, Santa Catalina.
Exacte, Santa Catalina.
Allà, hem de dir el nom de la discoteca perquè el personal de seguretat se va portar molt bé i és digne de menció, i per això ho vull destacar. Un marroquí que no tenia antecedents, se'n va anar, anava tocant el cul a les dones, el personal de seguretat se va donar compte, i quan anaven a treure-lo de fora, en aquell moment se van donar compte que va donar una llepada a sa cara, a sa boca també, a una nina que no tenia res a veure, que no la coneixia de res. El personal de seguretat ho va plegar, ho va treure de fora i va cridar sa policia. Els hi va separar, activant el protocol, va arribar a Policia Nacional, i això és agressió sexual, evidentment.
Claro.
Hi ha diverses víctimes, perquè li va tocar escul a molta gent, però sobretot en aquesta, que li va donar aquesta llepada a la cara, pues, hi ha una agressió sexual, i va passar el vespre tancat en els càrrecs, i ara el jutge ho ha deixat en llibertat en càrrecs, però s'enfrenta a una petició d'agressió sexual.
Demanem en Juanmi. Juanmi, tenim temps per una notícia més. Tenim temps per una notícia més. Aquesta també me'l va venir molt de nou. La vaig llegir en el vostre portal, i m'ha posat la pell de gallina, quan publicava OK Baleares, que un conductor d'una ambulància ha implicat en un accident mortal va donar positiu en cocaïna.
També va ser en el poli de Son Castelló, una ambulància d'escrit balear anava d'urgències, va sortir a un... hi havia un cruce i va sortir, se'n va dur per en band un motorista de 66 anys, nacionalitat espanyola, i el que pareixia que era un accident, perquè l'ambulància anava d'urgències, el que pensaven tots que era un accident normal i corrent, pues, amb una tràgica mort, que era un motorista. Després se va complicar perquè li van fer les proves d'alcohol i drogues, no va donar positiu amb alcohol, però va donar en positiu amb cocaïna. Joder. Ell va dir, el conductor d'aquesta ambulància, que havia consumit cocaïna el cap de setmana anterior i que tenia les restes i que per això havia donat positiu. La policia tampoc s'ho creu, perquè evidentment
les
proves són les que són, però és que encara que fos 3 o 4 dies abans, què fa un conductor d'ambulància? Bueno, què fa un conductor en general. Però un conductor d'ambulàncies
prenguin
cocaïna.
És molt fort. Per acabar, Julio, hi ha tot aquest cas que s'està jutjant aquesta parella, o aquesta dona que va tirar el bebè a un contenidor, els metges... hi ha hagut... Hi ha hagut molta polèmica aquesta setmana amb aquest judici.
Va arrencar el judici d'aquesta dona i el seu tio que varen tirar un nadó en els contenidors a Manacor, a Porto Cristo, i se li demana presó permanent revisable. O sigui, cadena perpètua és el que se li demana.
A tots dos.
A tots dos. Perquè, clar, evidentment, ara aquí hi ha una lluita de tècnics, de forenses, perits i tal, per saber si... Perquè aquí l'únic important és...
Si el nin estava
mort. Si el nin estava viu o estava mort.
Exacte.
Si estava viu és un assassinat, perquè no tenia cap opció de defensar-se aquest nadó. Per tant, presó permanent revisable, cadena perpètua.
Quasi
si estava mort... És un altre delicte, però és un delicte molt menor, perquè, evidentment, no has acabat en la vida d'una persona perquè ja estava mort.
Okay.
Per tant, això és el que s'està discutint. Què ha succeït? Que resulta que comença el judici, tribunal del jurat, se conforma tot, i un dia d'aquests, pues resulta que hi ha un perit de la defensa que deia que estava mort, però resulta que quan comproven qui és aquest perit, hi ha dubtes, el tribunal té dubtes, primer, de que tingui la carrera de medicina, i segona, i el més important, que ja havia estat condemnat, no en sentència ferma, però condemnat per estafa i falsificació de documents i de títols. Per tant, se jutja, ho ha tret de fora, ha dit que no volia, i automàticament el judici està aturat, i ara veurem què passarà.
Julio Bastida, moltíssimes gràcies, molt pendent d'aquesta notícia que a les 12 en punt traureu a OK Baleares, important, i la setmana que ve la contarem amb tots els detalls.
Vinga, molt bé.
Una ferrada ben forta. Nosaltres mon anam del rebost al plat, avui mon anam a Formentera, no, a Bonaixenam.
Mon anam a Eivissa, Sant Lluís. A Menorca, perdoneu, a Menorca, Sant Lluís.
Però abans fem una aturada publicitària molt curteta i tornant tot d'una vinya. Fins ara.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Joan, cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la puguis preparar a casa, una cita setmanal de gastronomia amb propostes creatives i plenes de gust.
Avui mon anirem fins a Sant Lluís, Menorca, justament en el restaurant Sa Pedrera d'Espujol.
Havien dit Eivissa i mos hem equivocat, és Menorca.
Menorca. I avui mos prepararà la persona que tenim ja connectada, en Dani Mora, un caneló d'espinacs i carabassa, boníssim.
I de postres...
uns bunyols de moniato. Mm. Què t'apareix? Oh.
Una cosa de locos.
Dani, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
¿Cómo lo llevas? ¿Con ganas de hacernos la boca agua o cómo?
Siempre estamos ahí con el tema de la cocina a piñón, la verdad.
On te trobes? Ja ets en el restaurant en aquesta hora o no?
Sí.
Ya estás, sí.
Empezamos tempranito. Sí. Bueno, yo sobre todo, después todo el equipo. Nada, ya nos ponemos a funcionar.
Nos vas a preparar un canelón de espinacas y calabaza junto con unos postres de buñuelos de moniato. Empecemos por el canelón. ¿Cómo se prepara? Vamos, ingredientes.
Bueno, mira, el canelón, pues los valientes que pueden hacer la pasta fresca, pero vamos a pensar que lo vamos a hacer en casa, entonces es comprar una masa de estas de lasaña, ¿no? Porque los haremos un poquito grandes o cada uno la que le guste. Y el relleno, pues ahora como es temporada, digamos, hay muchas calabazas y todo esto, la calabaza que vamos a hacer es conseguir un trozo de calabaza y la vamos a... O sea, llevará calabaza, llevará cebolla tierna, llevará espinacas y obledas al gusto, llevará también un pesto que podemos hacer nosotros con queso maonés y llevará unas pasas y unos piñones.
Preparación.
Pues mira, es bastante sencillo. Además que podemos aprovechar y hacer una tirada un poco grande, se puede congelar y lo podemos ir comiendo cuando nos parezca. O sea que siempre que hagamos cosas de estas, multiplicamos por tres para tirar a veces de congelador, que es muy cómodo. Es eso, cogemos un trozo de calabaza, como calcularemos como para unas 10 raciones. Cogeremos un trozo de calabaza de un kilo, kilo y medio, y bien pelado y troceado, y esto lo asaremos en el horno con un poquito de mantequilla y unas hojitas de salvia.
Okay.
Tapadito y lo tendremos ahí hasta que esté tierno. Por otra parte, en una olla con un poquito de aceite saltearemos cebolleta, un poquito de ajo, le podemos meter las pasas y los piñones. Y después, pues esto, espinacas frescas o cada uno lo que le guste. Y si conseguimos unas acelgas, también podemos mezclar ambas cosas, ¿vale? Cuando tengamos estas dos cosas, lo que vamos a hacer va a ser, y tengamos la calabaza la picaremos un poquito y la mezclaremos con todo este relleno, ¿vale? Entonces, cuando tengamos esto salpimentado, lo que vamos a hacer es, se le puede poner queso un poquito ahí directamente en el relleno, pero bueno, yo lo que propongo que queda mejor es meterle un poquito de brusat, ¿vale? De requesón.
Ajá.
Que aquí en Menorca también es muy fácil de conseguir, claro, una calidad estupenda.
Claro.
Y esto, pues hacemos un relleno y lo dejamos atemperar o enfriar en la nevera un poco, ¿vale? Y por otra parte, pues nada, coceremos la pasta, cada uno la que le guste, y formaremos los canelones pues tradicionales, ¿no? Del tamaño que cada uno le guste.
Okay.
Entonces esto lo tendremos todo pues puesto en un recipiente para poder poner el horno un poquito engrasado. Y por otra parte vamos a hacer una bechamel que haremos también con una base con un poquito de mantequilla y cebolla. Le ponemos un poquito de cebolla. Le pondremos pues una bechamel normal con leche, bueno, con sus rus de harina y mantequilla, la leche y todo esto, que esté un poquito cocinada. Y después, por otra parte, vamos a tener preparado un pesto, pues con albahaca, un poquito de piñón o nuez, cada uno lo que le guste, y queso de aquí, de Menorca. Queso un poquito curado, ¿vale?
Okay.
Y todo esto haremos un pesto triturando y mezclaremos la bechamel con el pesto, ¿vale? O sea, por una parte tenemos los canelones hechos, sí. Por otra parte tenemos la bechamel, sí, que le vamos a añadir este pesto para saborizarla. Perfecto. Y entonces naparemos canelones con la bechamel, pues un poquito, sí, más de queso a gratinar y al horno. Y ya tenemos un plato muy de temporada, ¿eh? Ahora del otoño, que es una época buenísima para el tema de gastronomía.
Qué bueno. No nos da tiempo a los buñuelos hasta las 10 y 4 minutos. ¿Me esperas 4 minutitos y hacemos los buñuelos cuando volvamos de los informativos?
Por supuesto, aquí estoy.
Pues estem, senyores i senyors, fent del rebost el plat, aquest plat de cuina que cada setmana mos acosta un protagonista de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera.
Avui des de Sant Lluís, des de restaurant Sa Pedrera d'Espujol, amb en Dani Mora.
Han fet canelons per un parell de dies, sí, canelons, sí, d'espinacs i carabassa boníssims, amb formatge curat, mones, una cosa riquíssima. I mos queden els bunyols de postre, de boniato, però els de feina en tornada policial. Vinga, fins ara.